bona tarda a tothom. Sigueu ben retrobats just a la pàgina 107, el programa de literatura de Ràdio Montblanc, en col·laboració amb l'Associació Literària L'Escarrig. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep, i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui a la pàgina 107, un luxe d'escriptor, un imprescindible que havíem de fer abans d'acabar la temporada, Jorge Luis Borges, un argentí. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Pep. Borges.
Un argentí.
Molt gran aquest, eh?
Tu que tens experiència vital a l'Argentina, vas notar l'empremta de Borges per allà o no?
Doncs sí, és un nom que vaig escoltar milions de vegades, eh? Gairebé, dic ara, al nivell de Messi. Eh? Quan els deia que venia de Catalunya, la primera paraula que li sortia era Messi.
Messi.
Però allà, un cop hi havia entrat, molta gent que vaig aconseguir conèixer, donava referències on parlava de la grandesa d'aquest home, no?
Sí, sí, sí. És un dels argentins universals, patrimoni de l'Argentina. No va tindre el Nobel per, diuen les males llengües, per motius polítics. Era un home d'idees, diuen, dretanes, i això es diu. La qualitat de l'obra és incontestable. Tampoc això no podríem asseverar ja, no? El Borges va néixer a Buenos Aires a l'agost del 1899, i va morir a Ginebra el 14 de juny del 1986. Una cosa marca la seva vida, que és que neix en el si d'una família molt erudita, una família, vull dir, on tothom d'alguna manera era molt culte i es respirava un ambient de llibres ja des de ben petit. Als 4 anys Borges ja llegeix i escriu amb tota normalitat, i això ja d'alguna manera ho aventura tot. Als 10 anys, just als 10 anys, quan és just un nen, que en edat de jugar, ell havia publicat en un diari una traducció a l'espanyol d'un conte d'Oscar Wilde, i a la vegada, això és, ho havia fet un treball de creació ja, i havia escrit el seu primer relat. Una altra cosa que marca la vida de Borges és la ceguesa del seu pare, que és hereditària. El seu pare patia una patologia que d'alguna manera o altra el anava portant cap a la ceguesa, i buscant tractament per aquesta patologia, la família Borges va viatjar per tota Europa, va viatjar per ciutats europees buscant tractament per aquesta malaltia, com dèiem, va anar a Ginebra, inclús va estar una temporada, 2 o 3 anys, a Barcelona. Durant aquest període de Barcelona, vull dir, coneix molta gent, tota la cultura que es feia aquí, i és un període també prolífic per ell, pel seu creixement com a escriptor. Després torna a Buenos Aires, al cap de 2 anys, on funda revistes i d'alguna manera ja es va consolidar el seu prestigi literari. Per guanyar-se la vida, perquè ja sabem que inclús encara que sigui Borges, guanyar-se la vida de la literatura no és fàcil, compaginava la feina d'escriptor amb una feina de bibliotecari. Però quan va arribar el Perón al poder, ell era contrari i va ser d'alguna manera exiliat d'aquesta feina, va ser fet fora. Feina que va recuperar quan va caure Perón el 1955, que precisament el van nomenar director de la Biblioteca Nacional d'Argentina. Però la paradoxa i la crueltat de la vida és que el van nombrar director de la Biblioteca Nacional d'Argentina al mateix moment que ell pràcticament ja quedava sec per aquesta patologia hereditària que arrossegava de son pare. Llavors ell sempre ho ha dit això, no? En entrevistes ha dit, Déu em va donar dues coses, em va donar la llum dels llibres i a la vegada em va tancar la porta dels ulls, la mirada. Llavors, vull dir, de Borges, del Borges poeta, ens agrada, vull dir, té una obra molt, molt extensa, Fervor de Buenos Aires del 1623, Luna de Enfrente del 25, Elogio de la Sombra del 69, La Rosa Profunda del 75, Los Conjurados és l'últim que va treure el 1985. És una poesia de la nostàlgia. Borges és el poeta del temps i de la nostàlgia. És el poeta de la nostàlgia pel que ha passat, de la nostàlgia que tenim tots, no? Però a la vegada és el poeta de la nostàlgia anticipada. Ell ja anticipa, ja d'alguna manera preveu, fa una profecia exacta del que passarà, sobretot de la desaparició com a previsió fàcil aquesta, no? Però llavors ella d'alguna manera sempre té aquesta mirada de nostàlgia amb tot el que fa, no? Vull dir, pensant que és potser que és l'últim carrer, l'última vegada que trepitja un carrer, l'última vegada que fa certa cosa, sempre aquesta mirada de l'última vegada, no? I sempre el record del que serà quan ella no hi sigui. Ell té molt present el record del que no serà quan ella no hi sigui. O sigui, de tot el que normalment rotllarà igual, l'ofreveria quotidiana que seguirà igual, però ella no la veurà. Abans de seguir una mica amb l'obra i amb frases de Borges, si el tècnic ens pogués trobar, per exemple, el poema Límites, que parla molt d'aquesta nostàlgia que veureu que com anticipa acuradament el que creu que serà.
Sí,
el tenim, el tenim Límites?
Escoltem-lo.
Diré el poema Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Diu, espacio, tiempo y Borges ja me dejan. O sigui, ens agrada sempre molt jugar amb aquest desdoblament. Moltes vegades es desdobla...
Desdoblament del jo, no?
Exacte, es desdobla i des de l'home veu el poeta i l'inrevés, des del poeta veu l'home i va atribuint coses com a cadascú de la seva personalitat, no?
I el que dèiem de la melangia... espiritual, aquesta visió al final, eh?
Exacte, i el que dèiem de la melangia, no? Per a tot hi ha una última vegada i oblit, per a tot. O sigui, aquesta idea de que les coses les han fet per primera vegada alguna vegada i els farem per darrera vegada una altra vegada. Però serem més conscients moltes vegades de les primeres vegades, per exemple, recordarem la primera vegada que vam fer l'amor, no? Però segurament no serem conscients de l'última vegada que ho vam fer.
Sempre pensaré que es pot haver una altra més,
clar,
no?
O sigui, clar, això és cert, no? La primera vegada és les que queden, no?
Els primers canvis, no?
Exacte.
Les primeres sensacions estranyes, no?
Exacte. Doncs és el poeta de les darreres vegades, no? De que, amb la consciència de que hi ha moltes coses que se'ls fa per darrera vegada, sent aquesta nostàlgia anticipada, no?
Sí, no? Una miqueta com allò que et marca, la marca cada vegada es va esborrant una miqueta, no?
Exacte, sí,
per
sí.
Per molt que torni a passar, no...
Sí, sí, ja no és la mateixa, com empremtes a la sorra de la platja, no? Vull dir, sí. que a mica en mica es van diluint i en faràs de noves, però els que queden enrere, això és el que diu ell, no? Vull dir, clar, els que queden enrere, passa que és una cosa inevitable, no? Vull dir, ell fa una mirada nostàlgica sobre un fet inevitable i irreversible, no? Ell era molt conscient d'això i sempre ho ha dit, no? També són molt conegudes les seves frases, us n'hem triat alguna. Hi ha una que diu, molt famosa, que diu: sempre vaig pensar que el paradís seria alguna cosa així com una biblioteca, no? Vull dir, el que dèiem, a casa seva era una biblioteca gegant. I els pares i els avis que conviven junts eren erudits tots, vull dir, i això s'impregna, allò que dèiem sempre, clar, un nano que veus...
I després, si de jove ja també va viatjar per Europa, això obre la ment, que imagina tu, no?, en aquelles èpoques.
Exactament.
Arribar a un país com Catalunya, sí. Com Espanya, no?, amb gent que parlés el mateix idioma, ja et podries esplaiar, no?
Exactament.
Sí, obre molt la ment, això.
Sí, exactament, això s'ha de veure en perspectiva, clar. Perquè ara, aquest viatge per Europa no donem importància, però amb ell va ser una experiència vital impagable, tot aquest viatge. I la gent que va conèixer pel camí, i on realment va gaudir molt va ser a Espanya, perquè va conèixer molta gent amb l'efervescència aquesta literària que hi havia, no? N'hi ha un altre que diu, la lectura és element allò que és l'exercici al cos. Vull dir, són frases d'això, sí. No, d'intel·lectuals, no? Vull dir, que és veritat, no? Si, jo sempre els deia, quan...
Gairebé és una frase popular, això.
Sí, jo els deia als nanos, frase, vull dir, això, quasi. Jo sempre feia un exemple que els deia, mireu el braç del mestre Bem, no?, que estava poc musculat, no?, i dic, no està treballant, no? Doncs el cervell és un múscul, també, eh?
El cervell és vigorèxic.
Clar, el cervell és un múscul, vull dir, s'ha de treballar, us deia, vull dir, exerciteu el cervell, que és com el braç, no? I aquest també m'agrada molt, diu, hom no és pel que ha escrit, sinó pel que ha llegit. És veritat, no? Totes les lectures que hem tingut a la vida, tantes coses, no? Però el que llegim es va impregnant, d'alguna manera ens va marcant.
Sí, bueno, això ho hem dit moltes vegades, que com moltes vivències, no? Llegir no deixa de ser una experiència que filtres tu mateix i acabes exterioritzant d'una manera o una altra, no?
Correcte, sí.
Com qualsevol experiència, no? I de fet... Però bueno, està demostrat també que llegir és això, no?
Sí,
és un entrenament pel cervell, sí, però a l'hora d'escriure ajuda,
sí,
a l'hora d'escriure bé,
sí.
Ajuda.
No, ajuda amb tot, però experiència.
Exacte.
O sigui, les pel·lícules...
Aquesta part, no?
Sí.
Aquesta part que té l'art.
O sigui,
això és el que fa art.
O sigui, jo, per exemple, no em puc imaginar la Segona Guerra Mundial si no és perquè me l'han recreada a través de textos i d'imatges en pel·lícules, no?
Exacte.
No l'he viscuda, però realment puc fer-me una idea del que va ser una trinxera, del que va ser la penúria, vull dir, i com ho aconseguim? A través de l'art, a través de la literatura, del cinema, per exemple, no?
Jo ara m'he recordat un llibre que es diu Sin novedad en el frente, no sé si el coneixes, aquest, que era...
Sí, de parlar, però no l'he llegit.
Doncs Déu-n'hi-do també.
Doncs a través d'aquest llibre, què fas? Recrees l'experiència.
Exacte.
I d'alguna manera, Sergi, la poses dintre també, eh?
No has viscut... La filtres, diguéssim, no?
No has viscut una guerra... Però tens sensacions, també. O sigui, tot en la fons, aquí dintre es barreja tot, eh?
Sí, bueno, jo sempre dic i penso que tu et pots adonar, no?, d'un problema o d'una situació, però sempre hi haurà un altre moment en el qual t'adonis de veritat, no?, que serà el moment en què actuaràs, no?
Exacte, sí.
O sigui,
sí.
Ho veuràs, però arribarà un moment que t'esquitxarà, no?, que t'afectarà més.
Sí, clar, sí. Un altre diu, som la nostra memòria, som aquest quimèric museu de formes inconstants, aquest munt de miralls trencats. Ell sempre té aquesta obsessió per l'oblit, no? Pel que es va perdre, allò que dèiem de les empremtes a la sorra, tot allò que es va quedar enrere.
Una mica existencialista, no?
Sí, molt existencialista.
Sí.
Diu, sols allò que ja ha marxat és el que ens pertany. De vegades també és potent, volguem dir, clar, mentre vius una experiència, no has acabat de prendre. Quan ja realment s'ha acabat, i tu la guardes al record i la guardes interessadament com la vols guardar tu, llavors te la fas teva, no? Perquè a vegades amb el record ens fem trapes al solitari, eh? Vull dir, recordem les coses no com han estat...
També filtrades.
Sí, molt filtrades, com dius tu, no?
Sí, sí.
Sinó com creiem o com volem que... O inclús ens autoenganyem, no?
Sí, no, a record, vegades no és fàcil allò posar una perspectiva.
Exacte.
Allunyar-te d'una situació no és fàcil, no?
Aquesta m'encanta. Aquesta l'hauria de penjar a tots els centres educatius. Diu, el verb llegir, com el verb estimar i el verb somiar, no admeten l'imperatiu. O sigui, llegeix, estima, somia. Home, a veure, llegeix, si és així no serveix per res. Si s'estima, si s'estima per obligació, i el més potent és somia. Qui et pot obligar a somiar? Somia, no? Diu, no. I això no, jo no depèn ni tan sols de mi, no?
Sí.
I aquesta és molt famosa, que és el començament d'un poema seu, que és El remordimiento, que diu així, he comès el pitjor dels pecats que un home pot cometre. no he estat feliç. Aquesta és molt bèstia, aquesta frase. Vull dir, i el poema, el podríem escoltar i després comentar-lo. Si el podries, si el podries trobar, tu que ets un tècnic ràpid i eficient.
Anem a escoltar-lo, doncs, Pep.
El peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.
És un poema potent. Amb entrevistes que li han fet amb ell, el Borges poeta, el Borges home li recrimina al Borges poeta de dir molta erudició, molta cultura llibresca, molt d'això, però...
Va faltar una mica d'acció, potser.
Però, exacte, aquesta la paraula, no? per dir-ho plenament, no? Falta una mica d'acció. I a més m'agrada aquest assumptuació, que els glaciares de l'olvido me arrastren i me pierden, no?
Molt existencialista, molt, sí, molt. Ostres, jo... Volia. Ostres,
sí. És un poema de resum de vida, no? De dir, vale, molt, he escrit molts llibres, he dedicat tota la meva vida a la literatura, però m'ha faltat una mica de...
De fet, és molt humà, això, molt al final, trobar-te, sí. M'imagino allò, no?, el teu llit de mort i dir, ostres... Sí. Doncs saps que no he sigut honest amb mi mateix, no?
Però crec que aquesta experiència deu ser universal de la condició humana. Jo estic segur que amb consciència total, no? Amb una ment lúcida, tu el teu llit de mort amb 90 anys sempre pensaràs que t'ha quedat coses per fer, no?
Sempre, segur.
Sempre et penediràs no del que has fet, no? Això és un clàssic, no? És veritat, segur, no et penediràs del que has fet. El lo hecho pecho, diu el refrany, no? Te penediràs i et farà molt de mal el que vas passar per aquesta vida no vas fer, no? Aquells projectes, tot allò que es va quedar al tinter, i per falta de valor, com diu ell, per falta de valor, per falta de motivació, pel que sigui, no? Després, a l'hora del resum final...
Múltiples, els factors poden ser molt variats.
Sí, exacte.
Sí, pot ser a vegades per covardia, a vegades per impotència, a vegades simplement perquè no tens eines, no sé.
Exacte.
Però sempre hi ha, no? Sempre hi pot haver motiu per qual no fer una cosa.
Exactament.
Però també n'hi ha molts pels quals sí fer-la, no, Pep?
Exacte, sempre, i hem d'aferrar-nos a aquests. També ens agradaria que escoltéssiu, que ens va agradar, el seu concepte de l'amor i l'amistat. Ho va deixar en una entrevista, ho va explicitar molt bé.
Doncs sí, ho tinc també, Pep.
¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos después de que dejaron la convivencia?
Esta ha sido perfecta.
La comunicación ha sido
buena. Sí, ha sido perfecta. Es que la amistad este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad... Y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación.
Una de las
cosas... En cambio, el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible. Pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos.
Hubo un tiempo en que se veían más a menudo.
Bueno, cuando colaborábamos juntos.
Claro.
Perú... Quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le pasé, bueno, contar algo personal, porque es una impertinencia, ¿no? Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición.
Repetir aquesta última, eh?
Sí, hem triat aquesta perquè és una constant, que és un personatge molt passional. I no sé si els
meus consumidors...
Sí.
Bastant clar en les seves paraules, eh?
Intentava a l'entrevistador posar-li cornellada, però ell necessitava explicar aquest concepte de l'amor passional, vull dir que i de l'amistat, que vull dir que es podia
molt
comprar.
Em diferenciar, no?
Ah, exacte.
En explicar que tenen una essència i un origen diferents, no, potser?
Exactament. I a veure, ens queda poc temps i no podem marxar sense escoltar d'una manera una poètica, la visió que ell té del desdoblament aquest entre l'home i el poeta, que creu que es donen tots nosaltres, no? És un poema molt conegut que es diu Borges i jo. El tenim, no?
Borges i ell.
Yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo, y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo... Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Genial, eh?
Passem a pla metafísic aquí, Pep.
Sí, sí, genial. Qui dels dos? Qui? Si l'home o el poeta està escrivint aquestes ratlles, sí, no? I una que diu...
Molta claredat, eh?
Molt bé. Diu, jo me dejo vivir para que Borges escriva, no? Volia dir, jo renuncio a part del que voldria fer per donar-li l'oportunitat al poeta perquè escrigui, no? Aquest poema per mi sempre m'ha agradat molt, és brutal. Bueno, fins aquí hem arribat.
Bueno, sí, ho podríem deixar aquí, tot i que podríem escoltar alguna cosa per acabar el programa abans de...
Sí, si tenim temps, tu ets el mestre del temps.
Sí, que en tenim.
Sí? Doncs tu mateix. A veure si trobes alguna cosa potent.
A veure, què puc trobar? Les coses.
Les coses, un poema genial de la nostàlgia.
Las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro, y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido.
Bueno, Pep, jo penso que amb això ja sí que ens podem despedir, no?
Doncs passem pàgina.
Passem pàgina i fins la setmana que ve.
Ens veiem.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.